Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Un moment, que ho tinc tot despendulat. Tot despendulat. Un segon. Vale, sí, hola. Molt bones a tots. Benvinguts al programa 635 de Mossega la poma. Disculpeu-me, però porto un despendole avui que no sóc jo. Programa 635. Òbviament, keynote, i òbviament avui parlarem de si hem comprat coses noves o en les comprarem, etcètera. En principi tenim per aquí el senyor Ludo. Hola, Marc, què tal?
Hola, jo tinc un guió, eh? Jo tinc aquí un
perfecte.
Guió en el...
Perfecte. No sé si has vist que he publicat... O sigui, a Perplexity Pro li he tirat un àudio de Mossega la poma, sí? I li he fet el següent prompt. Li he dit, escolta tot l'àudio.
Sí.
Tot allò que sigui una proposta o, també altre dit, proposta mossegui, la aïlles, la poses en bullets, marques el nom, marques el títol de la proposta...
Busques a internet el link.
Busques a internet el link i m'ho classifiques, ¿vale? I m'ho ensenyes. Perfecte, tio, perquè ha tret... Vaig passar-li un... que ens va passar coses l'Esther Soler i que vas parlar tu del diamant i si no sé quantos... Ho ha trobat tot, ho ha fet
clar,
tot perfecte, tio.
Clar,
perfecte.
Però o sigui, ara el tema és ser pastors de gens. O sigui, hi ha feines que dius que la foti una gent i tu revisa-la.
Però tu saps la feina que em treu de sobre, això?
I tant que ho sé.
No és de traspassar res, només has de llegir... Sí que és veritat que el Telegram agafa les propostes mosseguis i les posa en un grup a part.
Sí, sí, vale? Hi ha un bot que va fer...
Però ara només... No les haig de transcriure, només les haig de llegir d'allà. Tu pots dir el que et surti del nas, quan et surti dels nassos, as usual, i el tio ja les troba...
Tu 9 anys fodent-ho, a veure si canviaré avui en dia. És que és això...
Hola, Quim Tangai, que estàs aquí en el grup a YouTube. Si esteu per aquí seguint-nos a YouTube, saludeu. Doncs escolta'm, tio, fantàstic. Mira, no cal ni falca. És que no cal res, tio, res.
No cal ni falca. Escolta una cosa, estic no content. Estic extra content i extàtic. He anat a Holanda, he fet el pont de l'11 de setembre, els catalans com ho fem? A les 8 del matí, l'aeroport del Prat a petar.
Hombre,
ja us ho fareu.
Hombre.
Ja us ho fareu. Foteu les manis que vulgueu. Va ser horrorós veure Twitter el dia de l'11 de setembre perquè era bàsicament tothom fotent-se amb tothom. Era, saps com el poble aquell dels gals tots abatusses entre ells i els romans mirant-s'ho? Doncs així. Doncs els bons catalans el que fotem és agafem i fotem el camp a un lloc civilitzat com és Holanda, tot i que massa civilitzat. Qualsevol cas, puges a l'avió i el tio que s'està sentant a darrere teu es diu, escolta, no ets pas en Ludo? és que sóc en Lluís, que escolta Mossega la poma des de fa molt de temps.
Qui era? El Sergi Baila, no?
Aquest? No, en Sergi Baila vam quedar. Ens vam trobar per Tilburg.
No era el Sergi Baila que anava amb el teu avió.
No.
Era un altre.
Un mossegui que es diu Lluís, maquíssim, amb les seves dues nenes, amb la seva senyora que també ens escolta. Moltes abraçades, molt content. Si algun dia em veieu en un avió, que no sou els primers que em saludeu a un avió, saludeu-me, sisplau, m'encanta.
Mira, ara que dius aquesta anècdota, a mi també m'han saludat a la cua d'embarcament d'un avió.
Sí, clar, perquè és quan estàs badant i mires les cares de les persones.
Ara encara sortim a YouTube i se'ns veu les cares, però fa uns anys, no, si no ens veien o no venien a veure'ns, no se'ns coneixia.
Jo anant cap a Islàndia, un mossegui em va escoltar i per la veu em va venir a saludar.
I jo també. Jo sembla que anava, no sé on anava, estava embarcant, no recordo la destinació, i sé que una persona de la cua va sortir d'on estava i es va aproximar i em va dir, t'he sentit parlar, jo diria que ets el Tomàs de Mossega la poma. Dic, of course.
Sí, clar, sí. Of course. Això passa i d'això, fins i tot estan a la platja Badalona, algú va dir, tu ets de Zeta Testers? Dic, sí. O sigui, aquestes coses passen i fa molta il·lusió.
Molta,
fa molta il·lusió, perquè com que no ens passa sovint, fa il·lusió. Si et passés cada dia, com els que són famosos de veritat i viuen d'això, aneu a cagar tots.
Si fossis el Toni Bassas, no, ja no et cridaria
l'atenció. Toni Bassas ja no d'això. Però bueno, vaig anar cap a Holanda, vam trobar en Sergi Baila, em va guardar la cua mentre anava amb el meu fill en el Taco Bell a buscar. Mon fill ja em va preguntar, escolta, papa, en el concert i a la cuilla, parlaràs amb tothom amb qui et trobis? Li vaig dir, sí, val, ja està, ja no cal preguntar més, ja ho tenen d'això. Molt content de veure, de desvirtualitzar.
Home, en Sergi maquíssim, tio, sí, ens veu, ens escolta, surt, deixa un comentari i es fa mecenes, tio.
Però, a més, ell se'n va de concerts amb en Sinner, eh? O sigui, se'n va de concerts amb en Sinner, a veure els Marillion i tot.
Si el Sergi Baila és tan malalt com el Sinner o com el Ramon Maria, que els dos estan igual de afectats.
Deixa'ls córrer.
Deixa'ls córrer, sí. És de la colla, tio. És de la colla.
És de la colla. És de la colla. Superbé, supercontent. Ja hem quedat d'aquí 2 anys quan tornem a anar a un concert d'aquests i ja quedem plegats. Llàstima que ens vam tindre que separar a la sortida perquè al sortir del concert va caure una tempesta bíblica, però fantàstic. O sigui, anar d'Holanda, marxar per l'11 de setembre, ja us ho fotreu, ja us matareu, quan decidiu alguna cosa ja ens ho explicareu. Vale? I llavors jo volia explicar un parell de coses d'Holanda. Vale? La primera és molt preocupant, és una cosa que em va preocupar molt, i és que Holanda és cashless. O sigui, vas al supermercat, treus un bitllet de 50 euros i dius, no acceptem bitllets de 50. Com? No acceptem bitllets. O sigui, allò que em van dir no acceptem, altres ja directament no hi ha caixa, no hi ha caixer, hi ha només una màquina on tu peses i d'això hi ha gent per allà omplint les estanteries i si tens algun problema t'ajuden, però no hi ha caixa. I tot, a tot arreu, ja no... O sigui, no et pregunten, et posen el datàfon, a tot arreu. I això és un problema. I això és un problema, sento cants de sirena que la von der Leyen vol accelerar la creació d'un euro digital, on bàsicament és dir crear com una espècie de blockchain, però en aquest cas no és una blockchain que es resolgui per proof of work o proof of stake, sinó per proof dels collons que té l'Estat.
Recorda, perdona, recorda que l'altre dia just el Dani, que l'estem esperant, a veure si ve, deia que Suècia és obligat...
Havien revertit.
Sí, era obligat...
Havien repetit, però estem parlant... O sigui, tu creus...
Suècia no forma part de la Unió Europea Monetària,
però
no?
Però tu creus que el fet de que a un lloc se n'hagin donat compte de que certa idea no és una bona idea farà que un buròcrata o una colla de buròcrates, no, més una colla de persones que guanyaran molts diners fent-ho, tirin endarrere? Llavors, compte, perquè si no ens...
I la llàstima és que no amb un exemple d'un país europeu del nord. Vull dir que no és que estiguis... No és que vagis a Ghana, perquè la realitat...
No. Estem parlant d'un país, allò... gent d'ordre, de gent d'ordre, i no funciona.
És estrany.
És impossible que funcioni un euro digital tenint països al Mediterrani.
No, però el que és curiós és precisament Holanda, que sempre ha tingut un... Bueno, jo he anat moltes vegades a Holanda, tio. Sempre ha sigut un país que respecta molt la privacitat de la gent, respecta molt la... No, tradicionalment ha sigut així.
Va en el seu rotllo. Bueno, no és que... Ojo, que també mon fill passejant per allà, anava a caminar i diu, escolta, és que la gent a peu de carrer, amb uns finestrals tremendos, no foten ni les cortines i estan allà al menjador estirats mirant la tele...
Això és un tema cultural de tota la vida.
Exacte. No tenen cap problema en que els vegis allà estarrufats en el sofà tocant-se la pebrotera. No tenen cap problema en absolut amb això. A mi em sembla molt bé, però el tema és un euro digital, és a dir, si ja és una cosa prou malparida i és una cosa prou fumuda que ens atén a tots controlats amb els datàfons, amb tot, amb les transferències, que fas una transacció de 3.000 euros i has d'explicar què has fet amb qui, el NIF de tothom i totes les coses. És a dir, ho agafes i fots un euro digital amb un blockchain que no està per proof of work, que no està per proof of stake, sinó simplement és la Comissió Europea decidirà com es mina aquest blockchain. I hem de saber els wallets de tothom i d'on van les coses a l'altra vegada. Hi ha una cosa molt greu. O sigui, si tu tens un país com Holanda, on et trobes que de cop i volta no hi ha cash, vol dir que si algú, perquè tens un problema de crèdit, perquè tens un problema amb qui sigui, perquè estàs anant a contrapèl amb l'Estat, decideixen que no mereixes tenir una targeta de crèdit, estàs fora de la societat. Estàs fora de la societat.
Sí, si, bueno, una targeta de crèdit o un compte corrent.
O un compte corrent. No tens una targeta de dèbit, una targeta, ja no de crèdit, una targeta de dèbit, dius, tinc 100 euros i puc agafar i pagar aquests 100 euros amb un mitjà digital, estàs fora de la societat. I això és molt greu. Això és molt greu i hem de vigilar-ho. O sigui, al final és dir, si nosaltres creem un blockchain en el que totes, absolutament totes les transaccions que es fan són visibles a algú, perquè jo estic convençut que si es crea un euro digital vol dir que la von der Leyen veurà el que jo gasto, però jo no veuré el que gasta la von der Leyen.
Òbviament no. I el que gasten els estats amb coses que no haurien de fer, o coses mig opaques, continuarà sense saber-ho, no per molt euro digital que hi hagi. Una pregunta, això et va passar arreu?
Vaig portar efectiu perquè havia estat venent cocaïna per aquí i volia vaig i porto efectiu.
Típic del Maresme.
Cocaïna aquí en els polígons, tot aquest tipus de coses. Però dius, quan jo me'n vaig de viatge sempre porto una mica de caix. Precisament perquè no sé si tindré algun... Per exemple, a les autopistes de França hi ha algunes targetes que... O sigui, de fet, funció de la humitat relativa de l'aire, les targetes de crèdit funcionen o no funcionen en els bars i en les gasolineres i els peatges dels autopistes franceses. Depèn de la humitat relativa. I llavors, clar, llavors acostumo sempre a portar caix perquè és que estic lluny de casa, el meu banc està en un altre país i porto bases targetes, però porto caix. I, hòstia, no me l'he pogut gastar. He tingut que tornar-me amb tots els vellets que vaig portar. Vale? I ara he tingut que agafar i he tingut que tornar a comprar cocaïna. I ja està. I així, escolta, doncs, si necessito polvos talco per no encetar-me ara que fa tanta calor, doncs me la fotré per aquí i ja està. Que és així com es fa servir. Llavors, és dir, és un problema de dir aquesta tendència, perquè és una transformació social que és difícil de revertir i que té unes implicacions.
A YouTube, la gent que parla d'economia, no los criptobros, sinó gent més seriosa que parla d'economia, hi ha tot un... igual que els que fem desenvolupament, que som partidaris de l'open source, no?, en general, mentre sigui possible, etc, etc, doncs hi ha també un moviment molt en contra de l'euro digital. El Trump també vol fer el dòlar digital, saps? O sigui, vol fer un dòlar, una cripto...
Si tu ets el govern, tu vols una eina de control.
Perdona, aviso als oients, i per cert, saludo als de YouTube, deixeu comentaris, sisplau, que s'incorpora a la tertúlia el senyor Dani Aragai.
Oh!
Hola, ja el tenim. Què tal?
Sortia d'una reunió a
pobret. Què fas amb un micro com Déu mana?
Ah, sí, per fi té un micro, tio, perquè no està a casa, això d'aquí, això que veus és la feina, no?
A veure, la camisa és de Topus, oi?
No, són de...
Mira, Dani, puja-li una mica més...
Àncores, no, àncores.
Àncores, és massa seriosa, Dani, per favor. O sigui, ens tens massa ben acostumats ara per començar aquí amb camises gris marango.
Ja va bé que porti àncores a la camisa.
Sí, porto àncores.
No vaig a parlar fluixet perquè està a la feina. Però aquí a la feina hi ha uns senyoros que tenen un ego que no entren per la porta i li posen reunions sense avisar, saps?
Sí, sí.
I el Dani s'emprenya com una moto, tio. Té tota la raó. Què feu?
És que m'ho fa sempre. A més, precisament la mateixa persona que em diu, escolta, Dani, quan facis alguna producció ho has de posar al calendari. Ho has de posar...
Ho has de posar a l'Slack. Ho has de tuitejar, ho has de posar a LinkedIn.
Sí, ho he de posar a 5 llocs. I després estava a Uppsala fent una producció, m'envia aquest mateix personatge un missatge. Dani, podries arreglar aquesta imatge, sisplau? I dic, escolta, si estic una producció... Ai, no m'havia adonat. Jo, Déu meu, senyor. Però si està posat en 5
mira't
llocs...
Mira't la fàcil agenda.
Li has de fotre un clatellot.
O sigui, si has de trobar la manera 5 llocs,
de tornar. Si ell ho veu per casualitat i no s'hi fixa.
És que m'escriu a Slack i a Slack surt al costat del meu nom què estic fent en aquest moment.
A sobre. Sí, el teu estatus,
clar. És que ho posa el meu estatus. Molt fotut.
Bueno, escolta, també passa, Dani, això també aquesta passa camisa no d'això.
Per cert, et trobes ja millor de la grip?
Sí, una miqueta.
Encara tens la veu, encara no té la veu una mica agafada.
Encara esteu enrotllats. Jo porto samarreta de Cobra Kai.
Molt xula.
Però me la vaig comprar quan Cobra Kai era una sèrie que sortia en plan índia a YouTube. Sí, no, quan es va convertir la sèrie number one de Netflix que van venir a Barcelona i tot a fer karate al Parque Güell.
Estic veient en versió original en danès el Va de Hotelet, que és una sèrie danesa que l'han fet ara a TV3, que no sé què es diu, Hotel d'estiu o Hotel de platja o una cosa així. Jo l'estic veient a Netflix i l'estic veient... Ai, a Netflix, a Filmin. L'estic veient en versió original, és un munt de temporades, és una macroproducció danesa, ¿vale? I em reia molt perquè quan... O sigui, els suecs són tot lo dolent que un danès pot trobar a la seva terra. Són contrabandistes, curistes de cabaret... O sigui, tot lo dolent ve de Suècia, tio. És que és increïble, tio. Els danesos us tenen una fucking mania, i això que tenen un pont que uneix Dinamarca i Suècia, no?
Sí.
Però si, són tots els mateixos, tu pensa que els vikings en l'època del...
Jo escolto el danès, ara que ja porto uns quants episodis, i el noto una mica de barreja entre l'alemany i l'anglès. No sé, és la sensació que a mi em provoca.
Però tenen el...
No, el suec sí que té hack i els holandesos tenen mega hack.
Els holandesos els tenen...
Sí, però els danesos són... No. De fet, el danès, jo crec que si hagués d'aprendre una llengua nòrdica, el danès em resultaria més fàcil que la resta, perquè no tenen sons estranys i em sona molt a anglès i a alemany, saps? No sé, és... Sí, és... Però, vamos, que no us poden veure, Dani.
Ja, ho sé.
Sí, no us poden veure. Sou com els... no sé, el pitjor. Bueno, estàvem parlant de que Holanda no té cash. I bueno, justament sí. L'altre dia deies... Bueno,
la sensació és de que no hi ha cash. I de que t'han de fer un favor per agafar del cash. I que no... O sigui, és a dir... És que...
Bueno, a Suècia també passa tres quarts del mateix, però no només a Suècia, sinó, per exemple, a Tailàndia. Si vols canviar corones sueques a Tailàndia, te les deneguen. Et diuen que no. I per què? Doncs perquè a les cases de canvis tailandeses, dic tailandeses perquè és la notícia, i en altres països segur que passa també, envien l'efectiu a Suècia i Suècia diu que no m'envies efectiu.
Vale, o sigui que no li accepten les corones sueques que agafen com a divisa, se les tenen que menjar amb patates.
O sigui que bàsicament no... estan dient que, o sigui, bàsicament és com si és que quan un país no accepta la seva pròpia moneda, està dient això no és una moneda. Això no és una moneda i deixa de ser una... O sigui,
deixa de ser una moneda i és un mecanisme de control, que és el que estàvem parlant.
És un mecanisme de control. És a dir, al final és dir, escolta, compte, perquè la banca... l'administració Biden, una manera d'agafar i de frenar el moviment cripto a Estats Units va ser fer un banking d'empreses, de startups que estaven en cripto. Deien, el teu banc deixa de funcionar. I no pots tenir banc. Si tu no pots tenir banc, no pots moure. I com que el sistema... I van parar molt. O sigui, de fet, la part de la baixada del cripto de l'any 2022 va ser perquè directament hi havia acoso i derribo per de l'administració. I han utilitzat els bancs. És a dir, el govern diu, tu no tens banc.
Ara passa tot el contrari, perquè el senyor Boig Taronja afavoreix...
Sí, i té la seva pròpia cripto, la seva memecoin, que és una forma de que li paguin suborns.
Si ho mirem una mica més per sobre, no us esteu adonant que hi ha com diversos moviments, sobretot a nivell de governs, a nivell d'estats, a nivell mundial, que van marmant les esferes de privacitat que hem tingut les persones? Jo crec que això no és casual, això no és que s'hagin anat a Davos i hagin dit, ah, mira, anem a fer-ho així. No, això ve, o sigui, això té una causa i té una voluntat claríssima. No?
Jo crec que...
No del govern, perquè poden ser neofatxes, com són els Estats Units.
És igual el color. El que es queda és... La fortalesa de les estructures d'estat i l'omnipresència de la burocràcia per tot. La massiva burocràcia i la burocratització de tot. Tu mateix ho has dit, Dani, és que quan tinc que fer una cosa, una d'allò tinc que penjar-ho en llocs de Slack. Això passa tot arreu i passa amb tot. i passa amb tot. I a més, una censura de llenguatge, unes coses... Una de les coses que volia comentar amb això del tema del cashless és que Coinbase avui m'ha arribat a través de la compte de Twitter de la granja de Clarkson, vale? Del Clarkson's Farm, que és aquesta sèrie que ha muntat el Jeremy Clarkson de Top Gear i el Grand Tour, que bàsicament s'ha comprat una granja als Cotswolds i està tenint un èxit tremendo, tant amb la granja i el pub aquest que ha muntat i tot això, però la sèrie es veu que és la sèrie més vista d'Amazon. Si tens Amazon, que es gasta no sé quants diners per fotre allò dels anells i no sé quantes coses més, i The Boys i no sé d'això, i el tio aquest amb el seu tractor fotent bajanades amb un pagès que ten allà, que ningú entén com d'allò, que és el que li munta les valles i quatre cabretes, és el sèrie number one en el món d'Amazon, de stream de del món, és acollonant.
D'Amazon Prime.
Està guanyant premis i estan d'això, i a més d'alguna manera està, doncs a través del compte d'aquest, doncs es veu que hi ha un anunci que Coinbase, un anunci molt xulo, que Coinbase ha fet per Anglaterra. Bàsicament és un anunci basat de satíric i de posar el dit a l'ull. Bàsicament el que fa és, no sé si recordeu la pel·lícula El sentit de Meaning of Life dels Monty Python, vale? On hi ha una cançó on se n'enfoten dels irlandesos, on bàsicament diuen canten Every Sperm is Sacred. Vale? I hi ha tot un número musical en tot això. Doncs bàsicament el que estan dient és escenifiquen un tema de disco de mirar Anglaterra cada vegada vivim pitjor. I perdem la feina, i no podem tenir accés a la vivenda, i passa una sèrie de coses, i ho pinten una miqueta amb aquest to absolutament Monty Python. O sigui, és el que potser estarien fent els Monty Python avui en dia. I llavors, l'única cosa, l'únic missatge al final, després d'un videoclip de 3 minuts, et diu, si no hi ha res malament, si no hi ha res que vagi malament, no cal que canviïs res. Coinbase. Vale?
És a dir, com dient, xaval espavilat.
És a dir, en el món del cripto hi ha algunes coses més que no només els Ponzi schemes, sinó és una manera, diguéssim, de fotre-li l'ull al sistema. L'han prohibit? O sigui, a mi no em preocupa. O sigui, és un anunci, està bé, és una cançó, Monty Python, tu creus? Si és absolutament desconnectat de la realitat, i això no està passant, i això no ha de ressonar amb el món d'estat d'Anglaterra, que sento coses horroroses, vale? És a dir, de tots colors...
Que m'acabo de llegir.
De tots colors, dius, per què ho has prohibit? O sigui, porto molt de temps escoltant que hi ha uns atacs tremendos contra la llibertat d'expressió a Anglaterra.
Exacte. Donaré un altre exemple
que he llegit. Bueno, i amb les protestes de Palestina, que els policies molt agressius, tio. A veure, que és una manifestació, t'agradarà menys o més, però és una manifestació pacífica.
Sí, doncs he llegit que ara que està Donald Trump al Regne Unit, hi ha un agent...
Està de visita, sí.
Sí, està de visita. Un agent ha contractat una furgoneta i a la furgoneta amb una gran pantalla posen una foto de Donald Trump amb l'Einstein dient benvingut, Donald Trump. Doncs la policia ha detingut la furgoneta.
Ja. Sí, sí, increïble. Sí, sí.
No, o sigui, és la llibertat d'expressió, però dius, hòstia, aquest nivell de censura, aquest nivell de censura que tenen, sento coses horripilants.
Hi ha un problema.
De tots colors i de totes dues bandes.
Jo, sentint temes de finances aquests dies, llegint gent, ja dic, que no són criptobros, gent que seriosa, que té empreses de molts anys i tal, destaquen una cosa, destaquen les monedes normals, el dòlar, l'euro... Les monedes es recolzen en països, vale? Amb la fortalesa dels països. La majoria d'aquests països que tenen iens, tenen dòlars, tenen euros, estan hiperendeutats, tenen un deute brutal. Per tant, l'única forma que tenen de començar a corregir això o de que això no els hi exploti...
Imprimir diner.
Devaluar.
No, devaluar no, depreciar. Això m'ho va dir l'altre dia en José Cabré.
D'avaluar
surt el president del govern i diu, escolti, a partir d'ara la pesseta, una pesseta valdrà mitja pesseta.
Exacte.
Punt.
Depreciar i la inflació...
Depreciar és inflació.
I la inflació va en contra de la gent treballadora que ha estalviat alguna cosa a la seva vida, perquè són els teus diners.
Perquè tampoc tens una forma de... I fins i tot la gent...
Home, si tu... o compres, com tu deies aquí al Maresme, compres cocaïna i la vens...
Comprem cocaïna,
Els diners que tu estalvies de la teva feina es volatilitzen per aquest tipus de decisions i la deuta exagerada que tenen els països moderns.
Sí, sí.
Aleshores, tenint aquesta situació i sabent que això està a punt de... Bueno, en algun moment o altre esclatarà o faran una depreciació massiva o vés a saber el que faran.
No, o sigui, una cosa és d'avaluació, es diu, ara això és així. Per exemple, hi ha un moment quan surt en Nixon a l'any 71, vale? Sí, veurem what the hell happened in 1971, jo vaig néixer, es va inventar el microchip, en Nixon va trencar el patró or, i es diu, ei, no, és que ara, abans un dòlar era una mesura de pes específica d'or. Recordem que en De Gaulle, el 68, va enviar un portaavions de guerra a Nova York per recollir, portant els seus diners, portant els dinerets que tenien els francesos, i donem-nos or. Oi que això és or? Dóna-me'l.
Sí.
I a partir d'aquí la gent va dir, hosti, això es pot fer? I ho va dir, no.
Acabo la reflexió. Aleshores, què està passant? Hi ha dos, hi ha tres grans punts on la gent que fuig de la moneda de curs habitual va a posar refugi als seus diners. Bàsicament és els immobles, com tota la vida, vale? El totxo, l'or i Bitcoin. Però, si tu mires qui està fent transaccions massives i grans a Bitcoin, no és l'usuari final, no és el pobret treballador que ha estalviat 2.000 euros o 3.000 euros, no, no. Són governs i grans corporacions o grans tenidors
que estan començant a anar cap aquí.
Estan comprant bitcoin.
Bueno, però
i
tu,
dius, però hòstia, Tomàs, puta, tu ens devaluaràs
compte...
la pasta i...
És tu, en compte de l'exchange que més ràbia et faci, amb un compte de l'exchange pots agafar i dir, escolta, 20 euros, dona'm 20 euros en bitcoin. O dona'm 20 euros a més, o dona'm 20 euros
bueno,
a més.
O millor tenir els satoshis o el que sigui, millor tenir-los tu amb un a casa, vale? Si pots.
Ah, però tu l'has de passar per un exchange. L'has de passar per un exchange. Cosa dada interessant quan tu ara passis per un exchange, com Coinbase Espanya, a la transferència en el wallet et diu, a qui li estàs donant això?
Jo quan vaig comprar els pocs bitcoins, que bueno, no són bitcoins, són satoshis que tinc.
Satoshis, clar.
Que fa molt de temps, no era l'obligada, no era com era
però ara sí. Aquest any sí.
Sí.
Aquest any sí. Jo he fet un moviment aquest any. Això qui ho envies tu? I més t'ho diuen, si no ens ho dius, potser no podem tirar la transacció endavant. Vale. Què és el que està passant aquí? És de que comença això, però a veure, en qualsevol cas, imagina't una cosa, imagina't que si tu tens una vivenda, vale? Si de cop i volta hi ha una inflació, i aquesta inflació causa que aquesta vivenda pugi de preu, vale? Quan aquesta vivenda puja de preu en el mercat, es fa una renovació del mercat catastral, automàticament, si aquesta casa passa, per exemple, a Catalunya puja de mig milió d'euros, i has de començar a pagar impost de patrimoni. Si tu dius, és que els meus estalvis, el vull ficar, tots els meus estalvis, per exemple, juntes tu i el teu germà i un amic més i compreu un pis a Gràcia, entre tots tres, amb tots els vostres estalvis, i de cop i volta algú diu, no, és que aquest pis val 2 milions d'euros. Doncs automàticament has de pagar un impost de patrimoni.
Que no, que recordem que l'impost de patrimoni a Catalunya és una barbaritat.
A partir dels 500.000 euros, o sigui, qualsevol persona que tingui un pis... Ja, la propera cosa que compri de patrimoni, o sigui, una tieta àvia es mor i et dona un pàrquing, ja està. Ja has de pagar. Amb el qual dius, compte, o sigui, és molt bèstia. Altres comunitats autònomes està a partir dels 3 milions d'euros. Però igualment, o sigui, quan tu tens la inflació, és a dir, fa 10 anys era mig milió d'euros i ningú es començava a queixar. Ens començarem a queixar, Ens comencem a baixar perquè és que la teva pròpia vivenda tens un descompte, o sigui, tens un descompte per la teva primera, és mig milió d'euros perquè tens descompte per la teva primera vivenda. Però és que clar, és que els preus que estan les coses, no, jo me'l vaig comprar quan era barata, ara ja no és barata, però jo no l'he venut, no tinc intenció de veure, la necessito per viure. És un patrimoni i quan tu et moris espera que ho passis als fills.
Sí, és un problema.
És un problema.
Estaves parlant d'Holanda...
Però el problema és, no és que hi hagi això. A mi em sembla bé que hi hagi algun mecanisme de correcció de les fortunes. A mi em sembla molt bé. Però el problema està que quan això es combina amb una inflació desmesurada, aquesta inflació desmesurada...
Marc, saps el que passa? Que les grans fortunes estan fora del mecanisme de control.
Vale, juguen un altre lloc, jo.
I els que estem realment sotmesos a un extraordinari mecanisme de control som els treballadors normals i corrents, sobretot els que treballem per compte aliena. ¿vale? Que no et pots escapar de res. De res. I ara, encara podries vendre els diumenges droga a baixar a bocata.
O arreglar, vale? O arreglar alguna guitarra així.
Arreglar una guitarreta, el que sigui, o vendre quatre mobles fets a casa o a la pop. I ara ni això, perquè com hi haurà moneda, no hi haurà cash, tot serà electrònic.
Però clar, és que si et paguen amb Bizum... A veure, jo ara quan algun ve al taller i m'arregla una guitarra, i em diu, t'he de pagar. Diu, què poso? Dic, posa sopar. Sopar. Bueno, hem anat a sopar nano, i hem pagat junts.
El nano que em porta la cistella ecològica, que és d'aquí Mieres, vale? El Joel, un tio molt maco, li dic, et faig un Bizum? Dic, no, fes-me una transferència. Si s'han d'assabentar que els hi costi una mica més d'esforç, és molt pagès, vale? I com jo tinc un banc que pot fer transferències immediates i no et cobren res, dic, sí. Ah, doncs mira, Joel, et faig la transferència. Sí, maco. Sí, sí,
tens una transferència, està. No
dic, així ho tindran. I si com ho tenen, ho hauran de comptar i hauran de fer una mica més d'esforç.
Hauran de rascar-ho, sí.
M'ho diu així. És veritat que estaran parada i, òbviament, estan legalitzats i tot el rotllo, no? Però sí.
Anirem al trueque.
Sí, anirem al trueque.
Bueno, escolta, una cosa, ara per fer un canvi de
no, cotxes... No, va parlar d'iPhones, eh? No,
perquè... Jo vull parlar de cotxes.
Un moment.
Abans ja sabem parlar... que Mossega la Pobla s'està transformant en un show sobre automoció.
Totalment. Vale. Una cosa, un moment. Tu has dit que volies parlar de dos temes d'Holanda. Un era el cashless i l'altre no sé què era.
Exacte. No, i l'altre és parlar de cotxes.
Vale, doncs aleshores, deixa'm un moment. Abans
vols posar una falca?
Sí, perquè haig de donar les gràcies a un mecenes que a més és un mecenes que ens l'apreciem moltíssim. ¿Vale? O sigui, que
a quin
posar...
mecenes no apreciem moltíssim?
Però en aquest especialment molt. ¿Vale? Vale. Un segon que de seguida tornem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Perdó, que ho he tret així. És que m'heu emocionat. Esteu aquí fent porno mentre estem posant la falca. Un que treu un got de...
Una tassa dels girassols de...
I l'altre que treu un projector d'aquests de Cinex 5, que deia... Bueno, de Cinex 5, de veritat, eh? De pel·lícula d'aquella de rotllo. Que i l'altre, el Sinclair.
El Sinclair és ètics, vull dir, espera, que ara traurem la tita o alguna cosa, perquè aquí
no,
ja...
No, prou de fer porno.
Prou.
A veure... moltes gràcies, Rafael Jesús. ¿Vale?
Hombre.
Perquè ens ha fet una donació especial. Ja sabeu que podeu fer donacions puntuals.
Ja podem comprar el Lambo? Ja podem comprar el Lambo?
Jo estic per comprar un satèl·lit i l'estar al d'això, per llançar-lo, ja tenim Mossega la Poma satelital. No, a part d'això, a part del detall del mecenatge i tot el rotllo, sense... No vaig entrar en detalls particulars o específics, però sí que és veritat que ens ha donat peu... Bueno, primer, el Rafael Jesús és un tio que ens escolta des del 2007. ¿Vale?
Sí, des de sempre. Quan teníem la dèria de la fotografia digital, parlàvem de full frame i parlàvem d'apertura i de profunditat de camp i de tot això.
I Mossega la Poma ha evolucionat i ell, que sempre ha sigut el nostre referent de fotografia, l'Udo, sí. Que sí?
Sí.
Ell també ha evolucionat.
Era en Rafael que tenia uns... No, era un altre, un que tenia un blog estupendo amb uns cursos de fotografia...
Ell, fantàstics. No, ell no sé si tenia blog.
No, però hi havia
recordeu
un...
Recordeu que en Rafael és de Balaguer.
Em sona el que dius.
A mi també em sona. El Rafael és de Balaguer i ha treballat sempre en temes de fotografia.
Sí,
¿vale?
Fotògraf.
I a més ha fet coses molt xules i, en fi. Bueno, doncs això ens ha donat peu a parlar. Ja dic, no entro en detalls de la conversa perquè eren temes personals, però ha vingut a dir, hòstia, estem en un país on el seu autònom és molt fotut, ara que parlàvem de treballadors per compte aliena. No?
Ja ho he sigut.
Aquí l'autònom és culpable by default. ¿Vale? És culpable de que defrauda, és culpable, té molta pressió fiscal i viure d'autònom molt de temps és molt dur, és molt difícil. ¿vale? I parlàvem d'aquest fet i jo
set anys
crec que
però, set anys. Sí,
ell ha tingut també que fer una... s'ha reciclat, ¿vale? Ha hagut d'anar... ha fet un reciclatge, ha hagut de canviar d'orientació de feina. Ell és fotògraf d'ànima i no deixarà mai de ser un gran fotògraf, però ara s'ha de guanyar les garrofes d'una altra forma. I és molt paradigmàtic l'exemple del Rafael Jesús, que era un tio excel·lent amb la seva professió, un professional de la fotografia genial, no? Clar, també és veritat que suposo que estàs en una gran ciutat, doncs tens potser més oportunitats que no en llocs més petits. Ja, però bueno, escolta'm, no sé.
És que aquí el problema és una cosa, és...
Rafael, una abraçada, tio, i moltes gràcies pel detall.
Una de les coses que passava abans és que normalment hi havia molta diferència entre una fotografia feta per un fotògraf professional sí. I un aficionat. Perquè, sobretot d'entrada, la fotografia era cara, perquè...
havies de revelar,
hi havia tota una teoria, hi havia tota una sèrie de coses i clar, tu tiraves molt poques fotografies.
Ah, mira, perdoneu, un segon.
Què tal, guapo?
Suposo que t'han xiulat les orelles, maco. Sí. Moltes gràcies, tio.
Doncs, abans tiraves molt poques fotografies i veies moltes poques fotografies i el procés de tirar una fotografia i revelar era molt... Llavors, a mesura que ve la fotografia digital, hi ha molta gent tirant moltes fotografies. Llavors, hi ha, per exemple, un exemple d'un curs de fotografia d'una universitat on el professor va fer un experiment. I el que va fer va tenir dos grups. I un grup els va dir, mira, el vostre objectiu és que heu de fer moltes fotografies i heu de triar una de les...
Jesús, diu, em xiula les orelles les 24 hores, 7 dies a la setmana. Sí, sí que és veritat, pobre. Perdona, Marquet.
Doncs el professor els va dir, heu de fer tantes fotografies com pugueu i trieu les que més us agraden d'aquestes. Però heu de fer moltes fotografies i totes són lliurables. En un altre grup, a l'altra meitat del grup, els va dir, heu de fer presentar una sola fotografia, només la vostra millor fotografia. Invariablement, les millors fotografies van vindre del grup que va fer moltes fotografies.
Clar,
perquè va, llavors, què passa? Ara què passa? Pues que aficionats, hi ha aficionats que arriben al seu nivell, s'acosta al dels professionals, amb la qual hi ha un intrusisme professional tremendo. I si algú, i sempre vas en un casament, i sempre hi ha algú pues, que té una càmera més o menys potenteta que fa la feina de fotògraf i no es contracta i t'estalvies un fotògraf professional i jo mateix en algun congrés que he organitzat pues, o que jo estava d'organització pues, vaig portar jo la fotografia en algunes quantes sessions i han quedat bé. No quedan tan bé com professional, evidentment, però si no, és... I això passa en moltes coses. Penseu una cosa, Adobe, les accions d'Adobe estan en caiguda lliure. Estan en caiguda lliure perquè...
Sí, perquè el que abans la gent ho feia al Photoshop però ho fan per allà i ja està, i fora. Sí, sí.
En el moment que jo puc agafar i pagar cèntims, 6 cèntims, 7 cèntims per una crida en el model Gemini 2.5 Flash alias Nano Banana, ¿vale? I li dones instruccions i amb de lo que em té que fer amb una foto i em fot el que em faria un workflow complicat de Photoshop i Photoshop no ha arribat a la qualitat que esteu obtenint això i a sobre et demana una subscripció i és superpesat i qui no ho dia?
Diu el Rafael que per això han pujat molt el preu.
La subscripció, però perquè la gent està fotent el camp. La gent està fotent el camp. I és clar.
Com es diu, Dani, l'altre dia crec que ho esmentaves tu, com es diu aquesta utilitat que ara t'ho fa tot, que té intel·ligència artificial aplicada a la foto, imatge i al vídeo, als de... Hòstia, com? És que són molt famosos.
Blackmagic Design?
Perdona?
Blackmagic Design?
Algú Design, però no són les de Blackmagic. Bueno, però és igual. És un d'aquests...
Ara hi ha tantes eines. Ara és una bestiesa i tot està connectat a IA generativa. O sigui, quan hi ha dos tipus de models, un que són els de text a imatge, però hi ha els d'imatge més text, imatge. És a dir, tu dones una imatge de referència i a partir d'aquí fas alguna cosa amb aquesta imatge de referència. Els models entre un i fots unes bestieses i no cal pensar en capes i no cal pensar en coses i et fot unes històries tremendes. I és el que hi ha. És el que hi ha. Escolta, anem al show de cotxes?
Ara què et passa? Hem de parlar d'iPhones, perquè el Dani s'ha comprat un iPhone...
Però la gent ja s'ho imagina.
Sí, i
quan arribin els iPhones ja diran, va, porteu els iPhones, que ho demanin. O sigui, hem de pensar en marketing.
No, però a veure, que el Dani s'ha comprat un i tu també, a més,
un coincidiu. No, jo he demanat un pressupost, he demanat pressupost per encarregar-lo, bueno, perquè no m'han donat ni pressupost.
Però el procés...
El meu camell de
volia parlar, que jo t'he escoltat en el podcast, Dani, que jo ja vaig amb la lliçó apresa, però vull saber les raons i vull saber... En fi, vull que això en parlem. Però bueno, cotxes, va, què vols dir? Cotxes, perdona, avui he anat a buscar bolets amb un Clio atrotinat, fet calderilla, que no valdria en el mercat ni 400 euros, tio, i ha pujat per tot arreu, s'ha menjat les pedres, tot, vull dir, brutal.
Escolta una cosa, tu busca vídeos a YouTube de Berlingo, Citroën Berlingo off-road.
Sí,
vale? Perquè hi ha uns pagesos per aquí a Espanya que amb les Berlingos foten coses que no t'hi fiques amb el Range Rover més burro de tots. O sigui, ni amb el Tesla aquell cibermonstru, Monster Truck, res. O sigui, una Berlingo de l'any 2001...
Però tu pensa que el col·lega que m'ha vingut a buscar és pagès, ell té una furgo gran perquè a dintre porta maquinària, vale? I em diu, no, per anar a buscar bolets la furgo impossible. Primer, perquè és ample i amb alguns camins no passa. I segona, perquè jo no la vull fer malbé. Aleshores, la seva filla, que s'acaba de treure el carnet i que té un cotxe destrossat amb una L, dic, espera, que anem a casa de la nena, fem el canvi, li deixo la furgo, agafo el Clio de trotinat i ens n'anem a la
Garrotxa. I si el rebentes...
No l'ha rebentat perquè és duríssim, és molt dur.
No, són durs. Llavors, el primer de tot, una cosa curiosa, a Holanda...
I té tancament centralitzat. Matrícula de Pontevedra, tio. Brutal.
Bueno, hosti, llavors té més de 25 anys aquest cotxe.
I tant, si és un PO.
És d'aquests que ja no paguen impost de circulació. Són
no
històrics.
No pot pagar
ja.
Res, són històrics.
Ja són històrics. Bueno, doncs a veure, primer de tot, matitzar que a Holanda, com a tots els països on no tenen pendents i no tenen muntanyes i no tenen curves, condueixen fatal. Tenen com unes caravanes que munten de forma,
perdona,
de forma ritual.
Però jo que miro pinyes de cotxes...
A Suècia també passa. Segueix.
Jo no sé Tailàndia, Dani, però a la Xina, també és veritat que són molts, i a la Índia condueixen... És que a més no hi ha ITV, no hi ha revisions, no hi ha res. Aleshores és un autèntic desmadre.
Jo et poso un exemple.
Molt malament.
Et poso un exemple. Tu agafes l'autoestrada que va de Milán cap a Roma... Vale? Hi ha un moment en què es passen de 3 carrils a 2 carrils. Vale? Llavors, ells, amb els 3 carrils, te'n foten 5. Van a 120 i en la fusió a 2 carrils te'n foten 3 i no aminoren. Vale? De fet, no van a 120, van a 180 amb els 500 i amb la iaia a la vaca. Vale? O sigui, a saco, no passa res. O sigui, perds un carril, és igual, ajunten...
A veure, fer maniobres estranyes,
juntar-se,
insultar-se, tal, no ha de ser per si sinònim de conduir malament, vale?
No,
perquè un català, els catalans quan anem a Madrid, què ens passa? Què et passa? Tu has conduït per Madrid? Jo molt,
Jo he conduït per Madrid. Madrid.
I a mi, a Madrid tinc la sensació de que inveixen el meu espai personal conduint.
Sí, els taxistes
van xupant els retrovisors. Sí, jo aquí a Catalunya la gent deixa molta més distància, encara que sigui
més
a la ronda. Però és que a Madrid, tio, a Madrid la gent condueix una sobre de l'altra i es fica... Però no vol dir que condueixin malament. No vol dir. Conduir malament és, hòstia, en lloc de posar... O sigui, tens un cotxe automàtic, tio, que tens per davant, punt mort i reverse... acceleren a tope amb el reverse quan volen sortir cap endavant. Què fan? Entren a la botiga o entren a la... saps? O sigui, unes coses que dius, increïble, tio.
Tu tens un italià normal, vale? Yeah. Mentre està fumant a dintre del cotxe, vale? Es junta de carril en un altre lloc, mentre no posa els intermitents, puja el volum de la ràdio i treu la mà per la finestra mentre insulta algú. Sí,
però perdona, i després surt del cotxe el cabron i va vestit de Giorgio Armani, m'entens?
I jura vestit de Giorgio Armani, cap problema.
Ja pot fer la peineta, ja pot fer el que vulgui.
Els capullos dels holandesos tens una autopista immensa, passa de 3 carrils a 2 carrils en dissabte i munten una caravana, collons, què ha passat? Una pinya, no, és que han de canviar de carril. Tenen alguna cosa, tenen una inflexibilitat. És que si un et guanya una mica la posició, no cedeixen.
Sí.
Allò, tu tens un cruiser que no vas en prioritat i tu tens la posició guanyada, ell té prioritat i s'hi ha de fotre. Dir, fill de puta, deixa'm passar, tinc guet de guanyar la posició. O sigui, són intransigents. Després, autovies on hi ha, saben que hi ha radars,
tu no pots quedar amb una,
a el que marca. A la sortida es foten a 140, perquè allà no hi ha radar. Dius,
si vols quedar amb un col·lega holandès per fer una birra, li has de demanar permís i has de tancar l'agenda i igual et dona hora d'aquí 3 setmanes.
Sí, 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 sí.
Pues
sí,
això
sí.
És, és que és el mateix caràcter.
No, però a la carretera, és a dir, però sou, o sigui, una cosa, dius, però per favor, si això que esteu fent aquí, i llavors tenen aquesta forma d'allò dir, ui, absolutament intransigents, és a dir, aquesta transigència de dir, t'he guanyat la posició, deixa'l passar, que passarem, acabarem tots abans, no, i llavors com que foten això, no passen, i es moten uns pitotes, dius, tontos del cul, tots amb uns cotxassos de collons, tots amb uns cotxassos de collons, i això, però jo volia parlar perquè he llogat un cotxe, i volia donar una valoració sobre el cotxe. Llavors, aquest cotxe que he llogat, en aquest cas, ha sigut un Peugeot 408 microhíbrid. Vale? Llavors, els microhíbrids, bàsicament, són una estafa. És una estafa perquè no són... O sigui, és una manera d'estafar a la Unió Europea, a la humanitat, en el conductor i aquí al Pantina. Vale? Perquè, o sigui, bàsicament, què estan fotent amb els microhíbrids? Primer de tot, estan fotent cotxes que gasten com un cotxe normal. Vale? Perquè en realitat el microhíbrid et pot resoldre...
Estan pagant el peatge de la pegatina.
El cotxe és ambientalment pitjor, més difícil de reciclar, tens una mecànica més complicada, però allò és el que estan fotent és que t'estafen perquè dius que t'estic donant un cotxe de 140 cavalls. No, senyor, t'estic donant un cotxe de 100 cavalls que té un par ridícul perquè t'he fotut un tricilíndric, perquè estan muntant-hi cotxes, estan muntant motors tricilíndrics i que, per tant, van bufar tots amb turbo bufadíssims, vale? I llavors el que fan és que diu és que jo et resolc el par que et falta i et resolc la falta de reprís que et falta amb el microhíbrid. Però què passa? Com estiguis corrent 10 minuts i no hagis tocat el freno, t'has descarregat. Llavors, el
perquè
cotxe...
Això es carrega en frenada regenerativa. Fa molt,
en frenada regenerativa. I diu, està molt... Però llavors és dir, però el que dius, si tu tens un cotxe, dius, escolta, jo t'agafo i et monto un cotxe amb un 1.600. Amb un 4 cilindres i amb un cotxe que té un parell, que té una empenta i que té una potència adequada, perquè per poder sortir-te d'un problema necessites la potència en el cotxe, però la potència no serveix per córrer, són cotxes que corren molt, vale? Però el tema és el moment que tu acceleres per sortir d'una rotonda, per fer aquest tipus de maniobres, no té, la potència la tens disponible de vegades. I de vegades veus que fa que revoluciona com d'això i has d'esperar que revolucioni i veus com i sents com està revolucionant i dius, el motor no està empenyant. Que va, sembla, et dona la impressió que està revolucionant per fer l'alternador perquè pugui entrar l'híbrid amb el motor elèctric.
Però crema benzina que lo flipes.
I crema, i gasten com la mare que els va parir. Sí. Què passa? Que en els tests WTP agafen i foten uns tipus de tests que tenen uns consums que semblen uns dísels de les millors èpoques dels T10 més ben afinats, però no tenen. O sigui, són patates de cotxes i els estan venent, els estan fotent l'etiqueta eco, no són ecos ni de conya, vale? Ni en la fabricació, ni en el reciclatge, i a més no són agradables de conduir. No són agradables de conduir perquè no tens un comportament. Vas amb un turbodiesel i dius, escolta, doncs, si tens un turbodiesel que te passi l'etiqueta C, doncs, escolta, és un cotxe que saps que et dona un parell que toca i que et farà un consum de 4,5 litres. I, en canvi, aquests cotxes gasten una bestiesa i reciclar-los seran tremendos i no duraran 10 anys. Aquests cotxes tricilíndrics no et fotran mig milió de quilòmetres com un turbodiesel que es cuidi una miqueta més. És a dir, i a Europa ens estem afartant de fabricar aquests cotxes?
Sí, perquè aquests estem intentant... Però això serveix una mica com a excusa temporal. A veure...
Però llavors hi ha com un forat. Hi ha com un forat. O te'n vas als cotxes, un o dos, o els elèctrics superpotenciats que són missils, vale? O te'n vas als cotxes tipus americà que munten V8s i que tampoc són cotxes americans.
Però aquí els cotxes americans no tenen sortida.
Però teníem unes famílies de motors italians, de dos litros benzina, motors alemans,
molt eficients.
Els TCI, els TCI que fotien en els Golfs abans, del grup Audi Volkswagen, uns motors fantàstics, 4 cilindres, amb una miqueta de turbo que gastaven no res, però com que no et donen l'etiqueta d'allò, comencem a fotre coses rares.
Bueno,
diguem, per complir amb la burocràcia.
I jo tinc un mini.
I estem tenint pitjor mecànica.
Jo tinc un mini que té motor BMW,
I no te'l venguis, i no te'l canvis
no,
mai.
És que no, és que, és, a part que és un cotxe baixet i, òbviament, s'agafa les curves perquè és un cotxe que estàs llapant l'asfalt, vale? Com aquell que diu.
No pots anar a buscar bolets.
No, amb ell no. No, has d'anar amb el Clio cutre. Però el Mini és un cotxe... Jo no, a mi no m'agrada córrer, m'agrada anar a la velocitat que toca, vale? No, tampoc vull anar com a cargol. Però és un cotxe que quan tu li dones, tu l'apretes, el cotxe surt, eh?
Perquè té parell, perquè curves... té parell, perquè et dona sí. potència a voltes baixes i perquè Marc, o sigui, la corba de potència és un cotxe elàstic, que en diuen.
I no gasta, tio, no gasta res.
No, perquè no l'has de revolucionar. Perquè no, si et dona la potència a poques voltes, no l'has de fotre 7.000 voltes. Si tu tens un motor petitet, tricilíndric, i l'has de portar 8.000 voltes, perquè és que si no, no surt, xupa. Sí. És una qüestió de mecànica. No duraran aquests cotxes.
No. El Dani volia dir alguna cosa abans, perdona, és que no t'hem deixat. Volies dir alguna cosa sobre la conducció? A l'Holanda? I sí, una cosa... no sé si volies comentar ara també alguna cosa. Digues.
Sí, una cosa molt curiosa. Per exemple, una autopista. 3 carrils. La velocitat màxima és 80 km per hora. El 90%, i no exagero, 90% de la gent va pel carril del mig a 70 km.
Bueno, el carril també...
Sí. El carril de l'esquerra a 120. I si tu vols anar a 80, no pots posar a l'esquerra.
Sí, no, clar, pot, no tens lloc. Estan, no tens lloc.
Et fan llums. O què has de fer? Posar-te a la dreta.
Per la dreta.
I adelantes, i puc adelantar doncs, 15-20 cotxes sense cap problema per la dreta, perquè a més no es belluguen. Però espera't, després aquesta autopista es converteix en 4 carrils durant 5 quilòmetres.
Es foten al carril tercer.
No. Bueno, segueixen el mateix carril, que és el carril tercer, i d'allà no es belluga. Perquè a cap... Perquè segur que els hi pregunta, escolta, per què no et poses a més a la dreta, al segon carril? No, perquè d'aquí 5 quilòmetres, 10 quilòmetres, es torna a posar a 3 carrils. Perquè m'he de moure si d'aquí 10 quilòmetres...
Per què posar l'intermitent i fer una maniobra, no?
Clar, és que és horrible, horrible, horrible. Jo m'adelanto per la dreta a tots, a tothom.
Sí, això és forma de ser de cada país.
És això.
L'autopista... una sortida d'autopista, que és un trencall que es converteix d'un a 3 carrils. I dius, bueno, aniran bé. No, parats. La gent parada en aquest carril, que dius, bueno, no sé per què. A més, veus distàncies de cotxes parats entre un cotxe i un altre, de, no t'exagero, entre 50 i 100 metres. No hi ha ningú cotxe. Avancen al de davant i en comptes d'engegar el cotxe i moure't una miqueta, el deixen allà.
Però això perquè els han ensenyat a conduir així.
No, sí.
Suposo que els hauran ensenyat així. El que sí que he escoltat algú aquí a Suècia, d'algun suec, que diu, oh, és que és complicat si poses el carril de la dreta, hi ha gent que t'entra per les entrades de l'autopista i que hi ha moltes entrades a l'autopista. El millor és poses el carril del mig i no hi ha
però, cap problema. Però, a veure, sí, primer... el que entra d'una autopista té un C del pas, vale?
D'entrada. Però hi ha molta gent que passa.
No, i si no
a no
gent...
ser que porti un Golf, o un BMW, o un camió, o el 29, o també. Un d'aquests cases que venen aquí del Maresme, vale? I aquests no tenen C del pas, o no existeix, no necessiten necessiten estar ni homologats ni portar intermitents. Aquests poden exacte. Passar com vulguin.
Entren, vale? És a dir, molts cotxes entren a l'autopista... sense posar intermitent,
ni mirar.
sense mirar, i van directament al carril del mig. Encara que
directament al del mig, clar. Sí, que porten Volvos. Que porten Volvos.
No, bueno...
No, els Volvos van per l'esquerra.
Per l'esquerra, sí.
Els Volvos van per l'esquerra.
És horrible.
Bueno, parlem d'iPhones. Anem a parlar d'iPhones.
Parlem d'iPhones, va, vinga, anem a
parlar. A veure, donem-li...
importants. O sigui, hem estat denunciant la burocràcia, com els cotxes... Allò. Aquesta costum francesa en els cotxes francesos de posar botons que no fan coses. És meravellós, eh? Digues botons físics, més, no fan coses. M'encanta.
El que més m'agrada dels francesos són les llums de color groc, que abans era per la boira, ara ja no hi ha boira, però continuen posant les llums grogues.
Es pot tornar a França o alguna cosa.
Marc, deixem parlar el Dani, perquè el Dani
si
ja...
posem una falca? I si posem
no cal posar falca, ja s'han acabat. Ara només posarem la falca de sortida.
Lluitem per les falques. La falca aquella mossega de poma.
S'han acabat les falques.
I la mama d'aquell mossegui que ens va gravar les falques, que no...
Ja l'escoltem al principi i ja està.
Però...
I la de...
No, la primera ets tu, mossega.
La primera soc meu.
Tinc una veu de Constantino Romero.
Com no em deixes fer la intro, ja no sonarà mai més. I
però aquella
tercera...
jo la vull, jo la trobo a faltar.
Pues, aleshores, deixa-me-la posar.
Jo et deixo. Per què no la poses ara?
Perquè ara no toca, ara ja estem acabant.
Dóna toc.
A veure, el Dani, d'on parteixes, a on vas i per què has pres la decisió que has pres?
Val. Surto, bueno, vinc d'un iPhone 12 Pro Max. Venia d'un 9, és a dir, del 9 vaig passar al 12.
Per què el Max? Perquè
una, pel tema de la bateria, perquè l'utilitzava molt i necessitava una bateria més potent. Després deia, bueno, la pantalla també és així més gran, vol dir que bé, però sobretot per la bateria, perquè ja dic, l'utilitzava moltíssim. I ara, doncs, he demanat un 17 Pro, però sense el Max.
Sense el Max?
Sense el Max. Perquè he trobat en aquests anys, aquests 5 anys portant el 12 Pro Max, que últimament se m'està fent massa gran. És un telèfon que, si l'utilitzo amb una mà, i a vegades doncs, el dit és massa curt pel tamany de la pantalla.
Venies d'un 256 i continuaràs amb un 256.
Exacte.
I m'agrada la teva reflexió. Que la
sí.
Vas, la, sí, digues per què.
Sí, venia d'un 256... que en aquell, que fa 5 anys era...
Era extra, pagaves escutiu. Extra.
Sí, és un bon extra. I aquest cop, doncs, penso, què faig? Vaig per un 500, vaig per un 256, un amic que treballa a l'Apple Store em diu, no, agafa't el de 500. Vaig mirar el preu de la diferència, uns 400 i algo euros de diferència.
És una bestiesa.
És una bestiesa. I després, mirant la capacitat que tinc moltes centenars d'aplicacions, em sobren 80 gigas, més o menys.
És el d'allò, no ho necessites?
No ho necessito. A més, si dic, bueno, si he de fer més fotos, bueno, tinc l'iCloud, totes es pengen a l'iCloud, tot i que no necessito...
I es comprimeix i ja està.
Color? A més, el tema de vídeo...
Acaba, sí, el tema de vídeo, en tu cas, és important, sí.
ProRes, possiblement utilitzi alguna vegada el ProRes, molt poques vegades utilitzaré el ProRes RAW, més aviat per provar i per jugar, no més, però sí que he vist que si utilitzes aquestes resolucions o aquests formats de gravació de vídeo, ho necessites un disc dur extern. Així, perquè necessito 500. Si
encara que tinguessis 2 teres,
sí.
No pots fer servir l'iPhone per gravar ProRes...
Ni ProRes normal, és a dir...
Sí, necessites sí o sí un disc dur extern connectat a l'iPhone.
Exacte. Exacte. Així vaig dir, doncs, per què gastar-me 400 euros més quan puc posar aquests diners...
Un disc dur extern i a cagar.
Comprar-me un disc dur extern o comprar-me uns auriculars o comprar-me el que sigui.
El que sigui. Te'l compres taronja.
Sí, me'l compro taronja.
I crec que havia escoltat que ara ens diràs el preu si no et sap greu, sí. Però tu tens un descompte, no?
Sí.
Bastant significatiu.
Sí, d'uns 300 euros. Perquè en surt aquí a uns 1.100 euros.
Un pro. Un 17 sí. Pro.
Un 1.100 euros. La companyia, que és Telenor, que és, em sembla que és de Noruega, si no m'equivoco, fa aquest descompte, que és un descompte molt similar que li va fer el meu marit, el Pixel 10 Pro Plus, o el Gran, que també li van fer un descompte en comparació amb la botiga. Uh-huh. Sí, en el xat. És a dir, tu comparaves el preu de la botiga amb el preu que t'oferien.
S'ho acaben cobrant, eh?
Uns 300, i... sí, 300 euros de...
No,
de
està bé. Està
que Telenor, bé bloquejat. Telenor té una política d'expansió a Suècia, no? Suposo.
Sí, ve amb un carrier lock?
Com?
Ve amb un bloqueig pel carrier, és a dir...
No, totalment obert.
Totalment obert.
Sí,
perquè a mi em sembla que el carrer un lock és molt fàcil de fer.
Sí.
Està
molt bé. Jo no... Clar, jo si me l'hagués de comprar aquí aniria a comprar-lo a l'Apple Store, és a dir, que no passaria per una operadora, no? Però està molt bé que no tinguis cap tipus de compromís, no? O de permanència.
No, a més, des de fa molts anys ja. Hi ha el 12 Pro Max, que me'l vaig comprar aquí per la companyia, la Tele2, l'altra companyia que tenia abans. Jo també estava una miqueta preocupat perquè si em canvio de companyia, diu, no, si tots els telèfons que es venen a Suècia estan desbloquejats.
Per llei.
Per llei. L'únic que llei. Diguen és el contracte. El telèfon...
No, tens una permanència.
Exacte, tens la permanència per al contracte que tu tens, però el telèfon pots utilitzar el que vulguis. Pots canviar-li de companyia quan vulguis, però tu seguiràs pagant al mes la quota que tens de permanència.
Clar.
Però
clar.
Tens la quota en, no a un telèfon, associat a un telèfon, sinó associat a la teva tarifa de telèfon, de la companyia, del servei que t'ofereix. No del hardware, sinó del servei.
Abans de passar al Marc, AirPods Pro 3 o alguna altra cosa? Un Watch? No compraré res.
El Watch no crec, però els AirPods 3 criden bastant l'atenció. A més, també he escoltat que a nivell de micròfonos estaran molt millor i podràs gravar so amb una qualitat molt bona.
El micro i la cancel·lació de so. Sí. La demo aquesta de la traducció live està molt bé, al final és software i t'ho pot donar segurament alguna app que sí, que està molt bé, que és molt usable i potser en el teu país no hi serà. I a més, també hi ha un problema...
Suècia sí, perquè esteu fora de la que és la Unió Monetària, però sí que esteu dintre de les lleis de...
Tenen tota la patranya que tenim nosaltres. Mm-hmm. Però a veure una cosa, el problema està en que la traducció simultània no és el mateix una traducció tipus Google Translator o tu li dones un text en el ChatGPT o en alguna cosa d'aquestes i et fa una traducció que la traducció de veu. Vale? Per exemple, a casa meva, especialment a casa dels meus sogres, estem canviant de català a castellà a mallorquí a valencià en la mateixa frase. Jo estic a casa dels meus sogres i en funció de qui estic mirant, estic parlant en un idioma. I vaig canviant a mitja frase i ho fem tots. I ho fem tots. Per què? Perquè és així. Hi ha molta gent, per exemple, en el This Week in Tech hi havia una senyora que diu, a casa meva parlem conglish, perquè estem utilitzant la mateixa frase coreà i anglès i ens movem de l'anglès al coreà a la vegada. I això no hi ha
Això ho passa a moltes més famílies o moltes passa més moltíssim. Cases del que ens imaginem.
Sí, passa moltíssim. Jo a casa meva, quan parlo amb la meva dona, estem agafant parlant i introduïm l'anglès, passem del català, passem al castellà, fotem el que ja està a l'italià. Vale? No hi ha problema. No hi ha problema. Llavors, clar, aquesta flexibilitat que té l'idioma, vale? I a més és aquests petits matisos es perden completament. És a dir, aquests traductors d'àudio estan molt bé per un turista que vol demanar en un supermercat, vol comprar en un restaurant.
O entres en un hotel o en una casa rural.
És el formal, és l'idioma formal. Però el conversacional no el tindràs mai. Almenys estem lluny de tenir-lo. Igual sí, però no ha millorat tant. Estic parlant de no millorar tant en els dos últims anys la traducció. És molt bona, però aquesta traducció...
Oblideu-vos perquè a Europa ja està prohibit, no es pot fer servir. Vale? I a més no té el català. Em sobta, perquè tu te'n vas a un bazar xinès, vale? I en un bazar xinès tens auriculars d'aquests que et fan la traducció del xinès a l'espanyol, de l'espanyol al català.
Sí, però són terribles, terribles també.
Però són terribles, però no estan prohibits, Ludo.
No estan, clar que no, perquè ho veuen al xinès i no ho han homologat ni estan declarant el que fan i si la Unió Europea vol fotre una multa a algú, que els busquin, entens? Ja. Perquè d'això, igualment, a Xina no parlen xino. Vale? No, tu vas a dir, el xinès de Beijing és un i el xinès de Shanghai és un altre.
I el de Shanghai és un altre, sí.
Amb el qual serà, és una mica complicat. Tots volem l'Universal Translator de la Star Trek, però encara no hi és. Però el que sí que volem és dir, volem uns AirPods que s'encaixin una mica millor en les orelles, volem uns AirPods que sonin una mica millor, sobretot volem uns AirPods amb uns millors micròfons i sobretot volem millor cancel·lació de soroll. Perquè
això, tot i que la cancel·lació dels AirPods Pro 2 està bé, tio. Està bé,
però...
No és hiperperfecta, però està bé.
Però a veure una cosa, qualsevol persona que visqui a ciutat que visqui a ciutat i tens un dia un veí que li ha donat per fotre la música forta a les 4 de la matinada o que s'estan tenint una discussió els veïns d'enfrenta a grito pelau perquè s'estan divorciant i tu vols dormir, et fots els AirPods. Si tens una bona cançó, amb els dos encara no arribes a aquests nivells de sofisticació d'allò, però sembla que els tres hi ha gaire.
Jo visc en un lloc que hi ha tant de silenci que necessito treure la cancel·lació de so.
Perquè, bueno, no...
No escolto els ocellets, no escolto el timbre, no escolto...
Una proposta mossegui d'una aplicació que jo fa 16 anys que estic fent servir. És una aplicació que es diu White Noise. És una aplicació que es diu White Noise, que es tapa en l'App Store i en diversos colors, que bàsicament és una aplicació que té diversos sorolls cíclics, o té el soroll rosa, té el soroll blau, té el soroll d'allò, o té un riu que va sonant l'aigua, té una aixeta, té un ventilador, i des de sempre amb els meus fills, quan dormien, els hi he posat aquest tipus de soroll. Per què? Perquè sé que si hi ha un soroll, evites el sobresalt. Perquè hi ha silenci, passa una moto i t'ha despertat. En canvi, si tens aquest d'allò, i per exemple, quan jo vaig dormo a hotels, sempre m'ho poso. Perquè els hotels sempre... Jo no comprenc a la gent que va pels passadissos dels hotels parlant a tot volum. No els entenc. És a dir, tu no has estat mai en una habitació de l'hotel i t'ha molestat algun passadís? No tens el civisme de... anar pels passadissos calladet i te'n vas a l'habitació. Si és a dir, algú vés a baix al lobby, que tens un bar, però a grito pelao, hasta mañana!
Però a veure, si la gent va amb els mòbils, amb l'altaveu, en el transport públic, què m'he de donar?
Bueno, però hòstia, a l'una de la matinada, en un hotel, amb un d'allò, home, una mica menys d'allò. És...
El Rafael Jesús diu que canviarà el seu telèfon. La meva dona té un XS Max i li donaré el meu 15 Pro Max. I ell el comprarà financiat per CTLM. CTLM és una finançadora clàssica, sobretot que ha treballat molts anys amb Apple i amb altres empreses.
Amb moltes empreses. I llavors et comencen a espamejar i t'envien coses i t'ofereixen coses i una panera de Nadal.
És veritat que són 0% d'interessos de pagament en 24 mesos. Jo, Rafael,
i no et deixen en pau.
Que putos posessis spammers. Un correu fake i un telèfon
fake, tot fake, no existeix. Vale. No pots, perquè t'obliguen a firmar amb aquelles aplicacions de signatura digital i és un problema.
A veure, és veritat que són 0% d'interessos, vale? Això és cert, però són uns xucladors de dades i uns spammers total.
Una cosa, una observació sobre la Kino, Tomàs. Fixa-t'hi que els productes que realment han millorat són els productes més baratos. O sigui, el iPhone de 17 pelat, és un pepino. És un pepino i porta una càmera, porta dues càmeres molt bones. A més, porta la pantalla aquesta de 120 Hz, però que pot baixar la d'allò. És a dir, l'iPhone 17 és un pepino.
La càmera frontal està molt bé, perquè ara ella està... a vertical, horitzontal, molt, molt bé. Sí, sí.
I sobretot si compares amb els dispositius Android de la mateixa gamma, els hi dona sopes con onda. O sigui...
Sí, però sense sortir de l'ecosistema iPhone, els iPhones, diguéssim, bàsics, els iPhones el 16, el 15, el 14, no els Pro ni els Pro Max, el que t'oferien versus el que costaven en comparació amb els Pro, havia un gap bastant gran. Ara, en aquest iPhone 17,
Han fet un iPhone molt decent.
Molt competitiu.
El Pro és per gent això que provarà el vídeo ProRes o que ho vol com una substitut d'una càmera.
I si l'hagués de substituir, el substituiria per un 17. Després explicaré què faré. No, ara no vull entrar.
Ja parlarem de què farem. Llavors, fixa-t'hi que el Watch SE, l'Apple Watch SE, que obté la pantalla sempre activada i d'això, és a dir, l'Apple Watch barato, doncs de cop i volta ara l'han pujat de gamma. O sigui, l'han pujat molt de gamma, que entenc que també perquè hi ha una gamma tremenda de rellotges Android de cost molt més baix, que té unes prestacions similars i, per tant, han agafat i han pujat. Però que també potser una mica parla que Apple se'n està donant compte que la gent no té tants dinerets i que et dius, escolta, doncs potser... uns AirPods t'interessaran.
Ja no els destina com es destinava abans a la compra dels seus productes, fora del hype inicial. Marc, tu què faràs?
A veure, llavors, sí, jo encarrego, jo tocava, o sigui, nosaltres ja tenim, o sigui, no, independentment de la keynote, jo teníem planificat a nivell de família, de mira, és que tenim nanos que un nano necessita el telèfon i, per tant, no en té, per tant, s'ha de comprar doncs, el papa i la mama, i la meva dona té un iPhone doncs, que s'està que la bateria, té un iPhone 12 mini, aquest petitó, que és molt cuco, però la bateria ja no li dona i em dic, doncs, escolta, doncs, actualitzem la meva dona i jo i el petit agafa el 14 Pro i el gran doncs, esperarà que toqui i, com que, i ja tenim com un pla de família d'actualització de telèfons, però és independent de del que hagin anunciat. Segurament vaig estar dubtant d'anar pel 17 i prou, però la versatilitat de la càmera, o sigui, per mi ja ho saps, el telèfon és la càmera, estic ara... Quan tingui temps agafaré i faré fotografies a totes les càmeres i ho vendré tot per Wallapop, em donin el que em donin, no vull que ocupi l'espai que ocupen el d'allò, perquè l'iPhone 17 Pro té, és que té la longitud la longitud focal que a mi m'agrada. O sigui, per mi la càmera que més m'ha agradat és una que vaig tenir, una PowerShot Pro que va treure Canon el 2006, una càmera de 8 megapíxels, però que va ser l'única compacta que Canon ha tret amb les lents L, perquè tenia un f2.8 i que bàsicament la longitud focal que tenia era d'un 28 a un 200. O sigui, és el que necessites. I amb aquest, i te recordes que la setmana passada vaig estar parlant d'aquest gap que hi havia entre els zooms, bàsicament el que ha fet Apple és que l'objectiu òptic llarg ja no és un 120, és un 100. I doble 200, amb la qual aquell gap que deia, perquè és que és una cosa que estava a Reddit i molta gent ho deia, doncs no, ho han resolt, han dit, han escoltat a la gent, és a dir, podrien haver pujat
Deia el Rafael Jesús, diu, el 17 Pro té des d'un 13 a un 200
conegut com a 18, em sembla que és un 18, però i com és una bestiesa de rang, és com un d'aquests superzooms que feien que només un objectiu et costava 1.000 euros, un sol objectiu. És dir, hòstia, el que abans tenies era l'objectiu sol, doncs aquí tens això, que part del zoom és digital, sí, el zoom és digital, però a més, però en Apple s'ha volgut revolcar de dir, no, nosaltres no anem a fer tanta IA, volem treballar això, amb això confiarem, no han sortit les reviews, suposo, em sembla que avui surten i les veurem i el Digital Photography Review i tot això, jo el trio. M'ha semblat molt interessant el tema de la càmera de vapor, és una cosa que ja havíem vist a Android, però la idea és dir, escolta, els processadors... I és com una mica un reconeixement, com va enviar un article, no sé si va ser en Raimon o en Rup, precisament sobre els processadors que s'escalfen en els mòbils. Els iPhones Pros tradicionalment s'escalfen, però sobretot quan fas coses d'intel·ligència artificial. I sembla que Apple havia dissenyat, quan va començar a dissenyar els seus processadors d'IA, estava pensant en les petites tasques d'inferència de machine learning que duren mig segon. És a dir, anem a generar un emoji, anem a editar una imatge.
Hi havia un article molt bo d'algú que li va dir, escolta, nosaltres estem... això estava molt bé al principi, però ara nosaltres estem experimentant amb això i ens hem trobat amb aquests problemes. I Apple va passar una mica de la seva jeta.
Bueno, van tindre que... segurament això va entrar en el seu... Ells, un enginyer va dir, no vull saber qui sou, no vull saber qui sou ni quin és el vostre producte, no vull que hi hagi... Expliqueu-me quin és el teu problema. I en 3 anys ha entrat això en el pipeline de desenvolupament. Amb un pipeline de desenvolupament de hardware entenc que els he fet molt de cas. Els hem fet molt de cas. Però bàsicament el tema és dir, els processadors d'IA de mòbils d'Apple estan molt bé per fer tasques de machine learning, però estaven pensades, diguéssim, per córrer a petites batzegades. Ara foto una batzegada, gasto molt poca bateria, el processador s'escalfa i es refreda ràpid. Però al moment que comencem a fer tasques modernes, com traducció de textos o anàlisi d'àudio o anàlisi de vídeo o executar un LLM o generar una imatge, tens un model que pot estar corrent doncs, durant minuts i, clar, el processador es fot a parir. I llavors, en aquest cas, han dit, ei, hem de redissenyar tant el processador com el mateix telèfon, que en aquest telèfon segurament farem aquestes tasques, doncs això hem de poder, això, i han dissenyat el canvi, han convertit el cos de l'iPhone Pro en un dissipador. Recordem, la diferència entre en un Mac Studio, la diferència que hi ha entre el que porta el processador Max i el que porta el processador Ultra, vale, és que pesa molt més el que porta el processador Ultra perquè porta un dissipador d'alumini. l'altre, el del Max, el porta de coure. Vale? És a dir, no sé si és al revés, un dels dos porta un material diferent perquè dissipa més. Vale? És a dir, és un dissipador més malparit. Han fotut tot el processador, tot l'unibody d'allò, en comptes d'anar amb titani, van amb alumini. Per què? Perquè és un material que dissipa millor. És el material dels que es fan els dissipadors, amb el qual el mateix telèfon és un dissipador. I per poder extreure l'escalfor del processador han fotut d'allò. Interessant que ho hagin après, molt interessant el fet que Apple no es posiciona amb la IA.
No.
De dir, tenim el millor hardware, per IA, tens la millor càmera de fer fotos, la IA és una cosa comoditzada. És una commodity. La pot executar i utilitzar el nostre sistema. Un Sputnik.
Estava, perdoneu, que avui tinc clars, jo estava provant. És curiós, els Macs permeten fer una cosa interessant i és que ara mateix tinc dos micròfons actius, aquest que esteu veient aquí.
Ara sembla que estiguis al cova de l'osso,
Sí, veritat, perquè té eco. Molt. Vaig a canviar, perdó. Però bueno, se'm diu això, no?
Sí. Massa. Ja, sentim massa. La gent et fotrà la bronca en el...
No, en el curs de, en el curs ens fan picar i ens fan fer coses, bueno, picar, manipular el manipulador i explicar coses i volen que se senti fort. Ara em sentiu normal, com sempre, no?
Ara et sentim normal.
Okay. Go.
Doncs és això, i doncs m'ha interessat molt això de dir que Apple estigui dient, no, la IA existeix, nosaltres tenim el millor hardware i som una empresa de hardware i disseny.
És cert, no han insistit molt amb la seva intel·ligència artificial.
Molt poc, la veritat és que molt poc.
I segurament sabem per què no han pogut portar l'Apple intel·ligents on volien, perquè d'alguna manera tenien fallos perquè el hardware, perquè se'ls devien escalfar, han provat, no ho podem alliberar i, per tant, et menges el gripau i vas alliberant poques coses i, mica en mica, vas traient els processadors pel que toquin i els que es matin en el món de la IA. I, a veure, el que hi ha és una cosa, o sigui, en el món de la IA tard o d'hora hi haurà algun tipus de punxada de bombolla, vale? I, d'alguna manera, Apple s'està com aïllant d'això. Perquè sí. Segurament si hi ha una punxada en el món de la IA, tot el món tecnològic punxarà, hi haurà una correcció important, vale? No estic donant a vista de com invertir ningú, però, collons.
El Rafael Jesús aclara com funciona el zoom.
De 13 mil·límetres, un 13, és un ull de peix.
Sí, de versió diu de 13 fins 200 aprox, no? Diu el zoom digital a partir de 10x fins a 40x, l'òptic de 0,5x fins a 8x.
Sí, però el de 8x bàsicament és 8x perquè estan agafant i reduint, tenen el sensor de 48 megapíxels i llavors te'l foten a 12 megapíxels o a 16 megapíxels i per això t'ho doblen, és a dir, perquè estan utilitzant com quan tenies ficaves un objectiu full frame en una APS-C, de cop i volta tenies una mica més de zoom perquè el sensor és més petit, perquè fan servir menys part del sensor i per tant aprofiten el zoom, però sí que realment però igualment és òptic. Igualment és òptic, eh? O sigui, sí. està molt bé. I, evidentment, en zoom digital fas el que vulguis i després t'hi posaran la lluna. I ja està.
Sí. Has de dir jo què faré.
Encara què faràs tu? Què faràs? Tu no anaves, tu anaves a passar de tot?
No,
anaves a anar a la muntanya i...
Vaig veure la keynote, vaig sentir després els comentaris posteriors i en canvi ja he fet l'anàlisi una mica. Tenia clar que si anava cap a un iPhone, jo vinc d'un 14 Pro, ¿vale? Anava... I passa que el 14 Pro encara està bé. ¿Vale? Però si hagués, de fer, sí. si hagués hagut de fer un canvi, és de 256 també, hagués fet un downgrade i hagués anat a un 17. ¿Vale?
I m'hagués quedat amb millors prestacions i millors càmeres.
Sí, el tema és que jo... A veure, jo no faig fotografia. Jo foto fotografia de bolets quan vaig a buscar bolets i quan sortíem amb la colla... a l'hostal. ¿Vale?
Oh, que broma! Fotografia bolets... Hòstia,
tio,
important.
Va ser diumenge, sí, diumenge vam fer una sortida. Feia temps que no veia unes amanites tan maques, tio. Però saps aquelles vermelles amb els pics
aquestes
blancs?
Les portes i les assecarem i les tallarem petitones aquestes... i les venem després aquí en el polígon. Home.
Deixa't estar, que això és gratis, tio, i les pots anar a vendre en lloc de la cocaïna qui vagi al polígon.
Saps? Venim aquí al polígon i les venem aquí. Pues, un poc de mani, de
on jo he vist també tenim d'aquestes.
de les amanites aquestes, sí, vermelles.
La dels barrufets.
Sí.
Que aquí ja
la que el Santiago segur havia fumat a los Sanfermines en el Dia de la Bèstia.
Aquí hi ha uns ceps per fer d'aquests recient agafats, tio, que els neteixes una miqueta així sense gaire cosa.
I fots un risotto. Fots un
risotto. Vaig fer un risotto, tio. Vaig fer un risotto boníssim. Amb
costelleta. I fots un formatge de cabra ben bo i...
Jo li vaig posar parmesà per sobre. Però
també, home, parmesà també, és clar que sí.
Molt bé.
Per mitjano.
I a més amb costella torrada. És a dir, la part de carn de la costella, primer la sofregeixes perquè quedi sellada, la talles i com el porc no ha de quedar cru, és una carn que no pot quedar cru.
Sort que ja hem dinat, eh?
Sí, sí.
Sort que ja hem dinat.
Amb el soplete, tio, amb el soplete acabes de torrar. I quedes, les poses dos, tres trossets a sobre, fantàstic. Bueno, a lo que anàvem. Això és un tema pel Josep Ruano, que ha de venir, ara fa temps que no...
Jo tinc que sopar amb ell aquest divendres.
Ah, sí? Pues dona-li...
Si vols baixar a Barcelona, no, dinarem amb en José Cabrera i en Josep. Pues no, estàs ben convidat, eh?
M'encantaria, però aquest divendres no puc perquè tinc gent aquí. A veure, què vaig a fer jo amb... Tots els diners que tenia destinats per si a l'iPhone 17 o si als AirPods o el que sigui...
Els fotràs al Bitcoin?
No, se'n van, no específicament Bitcoin, però se'n van al capítol de la meva economia que posa estalvi i jubilació.
Tu estalvies.
Estalvi i jubilació. I es queden allà estalviats, de moment, perquè no tinc cap argument raonable per canviar el 14 Pro, que va molt bé.
El 14 Pro realment és un telèfon que va molt bé.
Sí.
Va superbé.
Jo si no tingués un hereu que m'està dient papa...
Però és que jo no tinc problemes ni de bateria ni res, Marc. I ni he tingut... O sigui, i a més el porto sense funda, eh? O sigui, el porto així a pecho descubierto. Els AirPods 14, els AirPods Pro 2 em funcionen. A més, a l'iPhone i els AirPods és una cosa, Marc, que jo sóc com tu, que permanentment estan amb mi. Totes les hores. Sí, és que està aquí. Vull dir que,
sí.
Vull dir que no tinc necessitat. I, òbviament, el rellotge, jo tinc un Ultra 2, no tocava canviar en absolut.
És allò, quan surts de casa, spectacles, testicles, AirPods i telèfon.
Sí. Pues això, estalvi i jubilació. Que sempre...
Fas molt bé. Jo ja t'ho vaig dir, els AirPods jo me'ls compraria ja, però la meva experiència amb els AirPods
si peten,
és que els AirPods
a fallar,
peten, hi ha algun dia que peten. Algun dia plou i es mullen, algun dia cauen a terra i els trepitges, algun dia la bateria decideix no sonar o comença a tindre problemes de so.
Però si això passés, mentre no em arribin els nous, tinc els Beats, que els he utilitzat molt poc, tenen cancel·lació de so, ¿vale? No són uns AirPods Pro 2,
O sigui, quan els AirPods fallen, agafes el cotxe i corrents a l'Apple Store. Vale? Corrents a l'Apple Store, a 9:45 estàs ja trucant a la porta perquè t'obrin, de dir, per favor, que això és una emergència.
Però que un parell de dies amb això fins que no m'arribi
de... Imagina't que et passa un dissabte a les 8 de la nit i has d'esperar fins dilluns.
Els Beats estan molt bé.
Potser els Amazon fan entrega ràpida aquelles el diumenge al dematí. No sé.
El tio de correus que reparteix aquí és col·lega meu i ja li diré, tio, espavila, tio.
Avisa'm, ja vinc a casa teva. O li dius, escolta, tinc un risotto.
Superconfiança, ja.
Tinc un risotto aquí amb la costella de porc.
Jo vaig comprar els primers Pro i vaig sortir una miqueta escaldat perquè...
Jo també, Dani. Fins al punt de que vaig dubtar molt de comprar l'AirPods Pro 2 perquè es van degradar molt, un es va caure i vaig començar a tenir sons estranys amb un d'ells. Eren molt poc resistents. Els AirPods no cauen sempre, però de tant en tant cauen i fan alguna excursioneta. Eren superendebles i molt nyiguinyoguis.
Els dos són bastant més resistents.
Vaig esperar molt al comprar els AirPods Pro 2. De fet, quan ja havia escoltat reviews, quan crec que el Marc ja els tenia i havia dit que havia parlat molt bones coses, l'any passat, al març, vaig estar a la Quinta Avinguda de Nova York i allà me'ls vaig comprar. Vaig dir, no sé què comprar a la Quinta Avinguda.
Espera, perquè... Tomàs, no tardaràs més de 2 anys a comprar-te els nous. És a dir, els dos Pro estan prou bé. Quan rebentin, et compres uns altres i ja està. Compres els millors que tinguin en aquest moment i ja està. El que sí que està clar és que tu no estaràs sense uns AirPods.
No.
És, això ho va dir el Leo Laporte en el seu... quan va anar a comprar el primer iPhone, va dir, segurament aquest serà l'últim dia de la meva vida sense un iPhone o una cosa semblant. Vale? Pots canviar-te una... pots comprar-te un Android, però en realitat tens un iPhone fabricat per algú altre. Vale? La categoria de producte ja és aquesta. Llavors, tu ara, doncs, sempre tindràs uns AirPods.
AirPods
Pro o normal, Pro. O uns Beats, o uns Sony, o uns Bose, o
Rafael,
uns Van Olofsen.
Ha de ser molt curós, perquè diu que els Pro 1, entenc que són els Pro 1, m'han durat 4 anys. Jo trobo molt de temps, tio.
Sí, jo també.
Tu pensa que, més o menys, cap a, Rafael, quan s'acosti el Nadal, és un bon moment per tenir un accident, que caigui un AirPod a terra, casualment el trepitges i llavors estàs molt ferit. Et sap molt de greu. I llavors, 3 setmanes abans de Nadal és una bona data. Eh? Jo crec que...
Abans de que la...
Pensa-hi. Tu planteja-t'ho. 3 setmanes abans de Nadal... No? Hòstia... he trencat els AirPods amb la utilitat que els hi tinc, bueno, encara puc aguantar amb un de sol, però ja no tinc cancel·lació de soroll i tal.
Jo els Pro 1 els vaig haver de canviar 3 cops.
Jo els Pro 1 els comprava, els reparava d'un en un. Els portava a l'Apple Store, pagava 70 euros i me'n portava un altre. Ara no ho tornaré a fer. Perquè el problema que hi ha és que
me'ls donaven gratis perquè estaven dins de la garantia.
No, mentre estaven en garantia te'n donen un, sí.
Sí.
Si estàs en garantia ho has de fer, però jo havia pagat perquè me'n donessin un. El problema està que llavors es descompensen les bateries.
Sí, és veritat.
Es descompensen les bateries. De fet, no sé si us passa a vosaltres, jo moltes vegades, jo quan vaig per casa, que vaig escoltant un podcast, no porto els 2 AirPods. Sinó que em porto només un, per escoltar un podcast.
Això em passa moltes vegades.
Si em criden o passa el que sigui. I vaig amunt de sol i pel carrer, o sigui... Portar-los els 2 ha de ser, jo que sé, quan estic escoltant música o estic en un avió o en alguna situació que vull aïllar-me. Però em porto un... I tinc que tindre la disciplina d'anar-me'ls canviant. De fet, crec que va ser en Benjamí que m'explicava que havia de canviar la manera de posar-se'ls perquè el micro que t'està gravant per fer converses és el primer que et poses. I si sempre te'ls poses igual... n'hi ha un que sempre carrega el micro i li estàs matxacant la bateria de manera desigual.
Sí.
Amb la qual cosa, aquestes coses fantàstiques, problemes de primer món. Te'n compres uns de nous i ja està, que per això vindrà Nadal, tu. Sí.
Jo, els que tinc ara són de diadema, el Sony del Mark IV.
Són bons.
Jo de diadema tinc aquesta meravella. Un Sennheiser dels guapos, de cable sense cancel·lació de soroll ni res, però són d'aquells que fan
ventona. Ja
sonen bé. Vaig anar a fer càsting d'auriculars. I valen més que alguns dels que es venen en... O sigui, la Sennheiser té models amb cancel·lació de soroll i inalàmbrics que són més baratos que aquests, però aquests sonen de collons.
Jo tinc uns Heil, que és la mateixa marca del micro, però aquests Heil... no tenen cancel·lació de so. Eh?
No. És que a veure, si tu has...
Era micro.
Si tu has de, per exemple...
Això és quan vaig amb l'avioneta, em va fantàstic.
Clar, no? I amb l'helicòpter. Si tu has de, per exemple, fer producció de so, no vols fer servir uns AirPods. És no. O sigui, jo havia intentat una vegada fer una mesa
delay, amb els AirPods. Aquest delay és molt crític, tio.
Però a més és...
No és molt gran, perquè ha anat corregint amb el temps i ara realment és curt, però tot i així no és viable.
Tot el que passi pel Bluetooth, hi ha una cuina. Hi ha una cuina i l'àudio et ve cuinat. Et ve comprimit, et ve cuinat, és a dir, no és el mateix. Sona bé. Però si tu ho vols agafar i tindre algun tipus de monitor, necessites primer auriculars bons i al final després alguns monitors plans.
Haig de marxar.
Jo també tinc una reunió d'aquí 5 minuts amb un estudiant.
Alguna proposta? Jo tinc una que ve del Ramon Maria, que és molt ràpida.
Vinga.
Sabeu quin disc fa ara als 50 anys?
Wish You Were Here?
Correcte, I Wish You Were Here de Pink Floyd, que és una recomanació... Molt bé, Marc. Bravo.
Breaky.
És una recomanació del Ramon Maria Gallar. O sigui,
Wish You Were Here, de Pink Floyd. Grandis. En honor al Syd Barrett, que estava en el frenopàtic. Perquè s'ho havia fotut
però
tot.
Però quin disc, uau, és fantàstic.
És que, a veure, van treure... Em sembla que el Dark Side of the Moon és anterior I sí. És un disc espectacular, el Dark Side of the Moon és espectacular, però el Wish You Were Here, o sigui, les cinc parts del Shine On Your Crazy Diamond és algo que ningú ha fet. És algo que ningú ha fet, és al·lucinant.
És com jo tenia un col·lega que deia, és d'aquelles músiques que t'omple la casa.
Sí.
La poses amb l'estèrio abans, i t'omplia tota la casa, tio.
És... Bueno, però hi ha per mi, en tres discs de Pink Floyd, que és el Middle, el Middle i el Dark Side of the Moon i el Wish You Were Here. El The Wall està molt bé. El The Wall està molt bé. I...
Va canviar molt l'estil d'ells.
El que passa és que en el The Wall, tant el The Wall com el Final Cut, són discos molt d'en Roger Waters. Discos molt d'en Roger Waters, per això en Roger Waters es fica una mica tonto i acaben trencant. I llavors és quan surten els dos últims discos d'ells d'estudi, el Delicate Sound of Thunder i el Division Bell, que tornen una mica, sobretot el Division Bell, torna als elements atmosfèrics del Wish You Were Here. No són discos tan bons, tan acollonantment bons, però són... I també l'Animals també és molt d'en Waters. O sigui, durant els anys 70 el Waters comença a agafar, com que en Syd Barrett no hi és, d'allò, i comença a ficar molt la seva filosofia personal, molt la seva cosa. I són els discos que, The Wall a mi m'agrada sobretot en la pel·lícula. En la mateixa pel·lícula. Sobretot el tema In the Flesh, cantat per en Roger, per en Bob Geldof, amb la banda en el concert que fa el míting nazi, és impressionant.
La setmana vinent ja tindrem reviews de les càmeres, dels iPhones i tot. El Rafael Jesús...
Jo esperaria dues setmanes que els tinguem i ja està, home. D'aquí dues setmanes
espera,
els tindrem.
Un moment. El Rafael Jesús diu... que la setmana que ve a veure si pot també acompanyar-nos. Si pots, Rafael, et passaré l'enllaç perquè puguis entrar en directe i fer-nos companyia en Dani, en Ludo i a mi. Perquè escoltar en directe el que pugui, perquè pobre, ha d'anar escrivint allà en els comentaris, en el teu cas, treu el nas, tio, i passa't d'oient a co-host. Vale? Nois, fins la propera. Ens veiem la setmana vinent. Una abraçada a tothom.
Adéu,
apòstica. Adéu. 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 Adéu.